d'amore.
Ah, mi sono ispirate le calze, messe nuove nuove stamattina.
Ma lei m'ha abbandonato, per triste perché.
Su, proviamo, via. Su, che facile. Con il sinistro, bimbe innamorate, gli aranci comprate, hanno un magico sapore.
E voi ci andate spesso a ballare?
Mai!
E allora perché vi state imparando la rumba?
Così.
Questo è meno ballabile.
Víctor Alexandre, benvingut.
Hola, Carme, bon dia.
Sembla que pel que acabem d'escoltar, pel·lícula italiana de fa ja uns quants anys enrere i per l'actualitat, per les últimes notícies que ens han arribat, que avui, evidentment, estem parlant d'un director italià, el conegut Ettore Scola, no?
Exactament, sí. Sí, perquè ens va deixar el 19 de gener passat a l'edat de 84 anys. I era un director d'una llarguíssima filmografia, l'Ettore Scola, moltes pel·lícules va fer. Avui hem començat precisament amb una pel·lícula seva, esclar, que és Una jornada particular de l'any 1974, perdó, de l'any 1977, amb Marcello Mastroianni i la Sofia Loren, que eren les veus que ara sentíem, sobretot la de Marcello. Aquesta pel·lícula se centra en el 6 de maig de l'any 1938, quan Hitler va visitar Roma, i aleshores, doncs, una Itàlia feixista, i aleshores, doncs, l'expectació era màxima i la major part de la gent, doncs, representava que havia anat a rebre el Führer. I aleshores, doncs, queden tots sols en una escala dues persones. Una portera, la portera de l'edifici, que és una mestressa de casa, que és la dona d'un feixista i d'un masclista que ha anat a rebre el seu Führer, i un home que viu també allà i amb el qual doncs establirà una relació aquell dia. No farem spoilers, no explicarem més coses, però aquest home bé, també no deixa de ser una mena de marginat social. Tant la pel·lícula com Mastroianni van estar nominats a l'Oscar. No van guanyar, però van estar nominats. I a més, en teatre, aquesta pel·lícula ha tingut versions a Catalunya, per exemple, l'any 1983, en Josep Maria Flotats i l'Anna Lizaran van interpretar els papers de Marcello Mastroianni i Sofia Loren. I fa poquet, el 2014, la Clara Segura i el Pablo Derqui doncs, van fer també una altra versió. Ara sentirem un fragment d'un altre gran film d'Ettore Scola, que es diu La sala de ball, del 83. Le Bal era el títol original. I tota l'acció aquí es manifesta a través del comportament dels personatges i la música que va sonant d'acord amb l'època que anem vivint. Scola ens mostra així els canvis socials que es van produir entre els anys 30 i els anys 80 del segle XX.
La sala de ball és aquest fragment que estem escoltant ara de fons. Es pot dir precisament que aquesta pel·lícula era una pel·lícula només musical? No hi ha diàlegs? Ni...
No, no hi havia diàlegs. És a dir, tot era música. Tot era música i el protagonista era, o l'argument, era el temps. El temps que va passant a mesura que van passant els anys, eh? I aleshores doncs, anem coneixent doncs, l'evolució dels temps a través de les actituds, dels comportaments i de la manera de vestir dels personatges, que veiem que ballen per allà, que van passant, com van canviar les èpoques. Una altra magnífica pel·lícula d'Ettore Scola és La família, de l'any 87, protagonitzada per Vittorio Gassman, Stefania Sandrelli, Fanny Ardant i Philippe Noguet. Es tracta d'un retrat de la burgesia romana, aquí centrat entre els anys 1906 i 1986. El temps sempre era un factor molt important a la filmografia d'Escola, sempre mirava cap al passat. Aquí, si allà parlàvem d'una època concreta, doncs aquí se centra en 80 anys de la vida viscuda per un tal Carlo, que és un professor, que rememora doncs, el que ha estat la seva vida, les seves vivències i els seus sentiments durant tots aquests 80 anys.
Este es el día de mi bautizo, celebrado en la casa del nuevo barrio de Prati, recién comprada con el dinero de mi abuelo. Dentro de 20 años será nuestra. Del grupo que posa para la fotografía de rigor, mi abuelo es el que está sentado en el sillón y yo soy el que está embutido en el port-enfant. Me sostiene, no con mucha seguridad, la pequeña Adelina, sobrina de nuestra criada Nuncia, que se entrevé al fondo, a la derecha.
¿No crees que debería estar ya durmiendo?
A mí se me escapaba la pista.
Esta señora de ojos azules es mi madre. Antes de casarse estudiaba canto. Así que por la noche, en lugar de dormirme con las típicas nanas, lo hace con las romanzas y arias de las obras líricas. Tía Milina, tía Margarita y tía Luisa son hermanas de mi padre. Las tres son solteras.
Muy amable.
Este es el doctor Giordani, nuestro médico de cabecera. Soltero.
Disculpe.
Mi abuelo, profesor de literatura en la Universidad de Roma, riguroso poeta aficionado y fiero detractor de Carducci, de quien le gusta decir, el león republicano se ha convertido en el perro faldero de la reina. ¿Qué llegarás a ser, un genio o un imbécil?
¡Qué tontería! Será un buen hijo de Dios.
Como carrera es bastante modesta.
La família, precisament, entre aquesta pel·lícula i la que abans comentàvem, Víctor, La sala de ball, sembla que hi ha connexions per aquesta referència que tenen les dues pel·lícules al temps. La sala de ball marcava el pas del temps a través d'un sol escenari i La família, doncs, com comentaves abans, abasta gairebé aquest segle de vida d'un home.
Sí, és que tenia gairebé en moltes de les pel·lícules de Ettore Scola hi trobem sempre una mirada al passat, un record del passat, un enyor del passat, i aquí també, a La família, clar, si a l'Eval eren 50 anys, aquí són 80 de la vida d'un home. El protagonista era, sobretot, a part del temps, era Vittorio Gassman, que era la veu que ara sentíem doblada, que era la veu de Rogelio Hernández, l'actor de doblatge que habitualment doblava a Marlon Brando o Paul Newman, i sempre bé, és una constant en la filmografia d'Ettore Scola al temps. Posats a recordar títols seus, per exemple, hi ha Cheravamo tanto amati, que l'estat espanyol es va estrenar, ha tingut dos títols, un títol era Una mujer y tres hombres i l'altre era No sabíamos querido tanto. És una pel·lícula del 74 amb Nino Manfredi, Vittorio Gassman també i Stefania Sandrelli, que era potser l'actriu una mica icona d'Ettore Scola. La Terrassa és un altre títol d'Escola, de l'any 80, amb Hugo Tognazzi, Jean-Louis Trintignant, Marcello Mastroianni, Serge Gianni i un altre cop Stefania Sandrelli. Passione d'amore, que es va estrenar aquí amb el títol d'Entre l'amor i la muerte, amb Laura Antonelli i Jean-Louis Trintignant, o La cena, amb Fanny Ardant, novament Stefania Sandrelli i Giancarlo Giannini. La seva obra pòstuma no és una pel·lícula normal, diguéssim, és un documental de l'any 2013, titulat Qué extraño llamarse Federico, que aquí a Scola doncs, evoca l'època que va conèixer a Fellini, a propòsit d'una revista satírica, això és el que es deia Marco Aurelio, la revista, que els va reunir. I per cert que aquesta revista doncs, va ser determinant en el que seria la fixació de Fellini amb tot el que després hem conegut com el seu estil o la seva estètica. L'estètica de les obres de Fellini va tenir un punt de partença en aquesta revista i en l'època en què es van conèixer amb Ettore Scola.
Questo è il leggendario Teatro 5 di Cinecittà, la casa di Fellini, dove ha girato tutti i suoi più grandi film, quasi tutti. Qui dentro il grande maestro ha ricostruito città, stazioni ferroviarie, mari in tempesta e ha fatto sognare milioni di spettatori di tutto il mondo.
I miei film nascono perché io firmo un contratto, prendo un anticipo, non lo voglio restituire e devo fare il film. Io non credo alla libertà totale nella creazione. Il creativo lasciato in questa dimensione di totale libertà tenderebbe a non fare niente. Una cosa pericolosa per un artista è proprio la libertà totale, cioè l'attesa dell'ispirazione, cioè tutta questa retorica così romantica. Ma l'artista psicologicamente è un trasgressore, è uno che ha bisogno bambinescamente di trasgredire. E quindi per trasgredire ci vogliono dei genitori, un preside, l'arciprete, la polizia. Io ho bisogno anche di un contrasto, ho bisogno di qualcuno che mi irriti.
Qué extraño llamarse Federico. És un documental, no una pel·lícula, és un documental
sí,
que
sí, sí.
Sembla ben bé l'homenatge de... d'Ettore Scola a Fellini.
Sí, de fet, Scola el va fer amb motiu del 20è aniversari de la mort de Fellini, que havia mort l'any 1993. I aleshores, arran d'això, doncs, Ettore Scola doncs, li va retre aquest tribut a ell. La pel·lícula, a més, fa que aparegui el mateix Fellini, l'hem sentit. Uh-huh. També apareix a Marcello Mastroianni, apareix el director de cinema Steno, i també apareix el mateix Ettore Scola. Ara, per tancar aquest petit record que hem dedicat a Ettore Scola, a motiu de, com hem dit, la seva mort a l'edat de 84 anys, el 19 de gener passat, escoltarem el concertino de la seva pel·lícula Competència deslleial. És una pel·lícula de l'any 2001, situada, tornem al passat, l'any 1938, quan el govern italià va aprovar les lleis racials doncs, que eren unes lleis absolutament contra els jueus. Aquest concertino està compost per Armando Trovajoli, que va morir fa una cosa d'uns 3 anys i que era el músic per excel·lència de totes les pel·lícules, no de totes, però de moltes, de les pel·lícules d'Ettore Scola.
Molt bé, gràcies, Víctor. Fins la propera.
Gràcies.